Bé, què és això de l'HRS4R? O, com diu altra gent, el KH7, per fer-ho més curt, el C3PO. L'HRS4R és l'acrònim d'aquesta estratègia de recursos humans per recercaires. I aquesta estratègia de recursos humans per a la recerca està basada en la Comissió Europea, que va fer dos documents, que és la Carta Europea de les Recercaires i el codi aquest de reclutament de recercaires, el codi de conducta per fer, doncs, importar recercaires cap als sistemes de recerca de tota la Unió Europea. L'objectiu d'aquest HRS4R és una iniciativa que pretén atraure i retenir talent per part de les institucions de recerca europees. Però com l'atraiem i el retenim, aquest talent? Doncs amb totes unes accions que han de procurar el benestar dels investigadors, segons el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors, el CNC, i també la Carta Europea de l'Investigador. Aquests objectius, en el fons, és un segell de qualitat. I aquest segell de qualitat, doncs, comporta, doncs, que hi hagi un procés d'avaluació interna, una avaluació externa, et concedeixen el segell, l'has d'anar renovant, i és un procés de millora contínua al qual, doncs, des de la biblioteca ja hi esteu acostumats. D'acord? Hi ha 40 principis bàsics que defineixen els drets i les obligacions. I això engloba tant els investigadors com a la institució com els que financen aquesta recerca. D'acord? Aquests 40 principis contemplen, doncs, així a grans trets, 4 grans blocs, que són aspectes professionals i ètics. Per tant, aquí entra tota l'ètica professional, en el qual la universitat, doncs, ara està treballant amb el codi ètic. Condicions de treball i de seguretat social, tot el que és el reclutament i la selecció de personal, que es faci, doncs, amb aquesta política OTM, que sortirà més d'una vegada, que sigui una crida oberta, que sigui transparent i basada en mèrits. Tot això, la política OTM, OTMR, de reclutament OTM, és fonamental, doncs, perquè les coses estiguin ben fetes. I jo també, com a vicerrector de transparència, doncs, és una cosa important que tots els processos de selecció siguin transparents. I després no n'hi ha prou amb atraure talent, sinó un cop el tens a dintre i en les diferents bases, fases que hi ha, doncs, de personal, doncs, tot el possibilitats d'adquirir coneixements, el training, i a més d'anar pujant de categoria de recercaire bàsic, els R1s, R2s, R3s i R4s. Els R4s, doncs, serien els caps de recerca i tots els estadis de recerca, doncs, que també estigui planificat aquest desenvolupament a la carrera professional dins la recerca. Com funciona obtenir el segell HRS4R? El logo és aquest HR, Human Resources. Primer de tot, hi ha una fase inicial. En aquesta fase inicial, tu has de postular-te i demanar tenir el segell. I per tenir el segell has de demanar-ho, però a més has de fer, d'acord amb aquests 40 principis que hi ha, una anàlisi, veure com estàs en aquests 40 principis, fer aquesta gap anàlisis, tenir ben definida la política OTMR i amb l'anàlisi que has fet, doncs, fer un primer pla inicial. I aquest pla inicial amb l'OTMR i el gap anàlisis, enviar-lo. I en 12 mesos, doncs, ells te diran si t'accepten o no aquesta teu. Això. I si t'accepten, ja tens el segell. I després el que has de fer, perquè ja tens definida una política, tens unes accions de millora, tens uns objectius, vas a la fase d'implementar. En aquesta fase d'implementar, que és la que ens trobem nosaltres, al cap de 24 mesos fas el primer avaluació interna. Com sol ser un procés d'aquests d'avaluació, doncs hi ha una avaluació interna, una avaluació externa, doncs ells demanen que al cap de 12 mesos estiguis fent l'avaluació interna. I és precisament la setmana que ve que es presentarà en el comitè de seguiment els resultats de la implementació interna. Després en parlarem una mica. Arrel d'aquesta implementació, avaluació interna, revises el teu pla d'acció i tens 36 mesos més per continuar treballant en aquesta fase d'implementació. Un cop transcorreguts aquests 36 i 24, és a dir, aquests 5 anys, torna a haver-hi l'avaluació externa per renovar el segell. I aquesta és una renovació amb visita, que estaria aquesta fase ja blava, i després aquesta fase blava doncs és cada 6 anys, també amb 3 anys i 3 anys, perquè hi ha doncs, la implementació i la segona fase de la implementació, i al mig doncs hi ha aquesta renovació però sense visita. Per tant, si voleu, són cada 3 anys una amb visita i l'altra sense visita. D'acord? On estem nosaltres? El 27 de juliol del 18 vam fer la carta de compromís. El 10 d'octubre del 18 vam presentar a Euraccess la petició. Ho va aprovar el Consell de Govern al setembre. I el 2 de juny del 20 ens van donar el segell. Per tant, tenim el segell. I per tant, si el 2 de juny del 20 ens van donar el segell, o el 2 de juny del 22 hauríem de fer presentar l'internal assessment. Hem demanat una pròrroga d'un mes, per tant, serà el 2 de juliol del 22, i el 2 de juny del 25 doncs, hi hauria la renovació del segell. D'acord? Això és la Universitat de Girona, però si mirem en relació a les altres universitats, veureu doncs, que el 2014 doncs, els centres cerca es van començar a demanar, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma abans del 2015, la Universitat Barcelona el 2015, la Universitat de Lleida el 2017, el 2018 hi van haver-hi doncs, altres universitats que ho van demanar i aquí estem nosaltres. D'acord? Per tant, no som els primers. Tenim experiència també que ens podem basar d'altres universitats i veure com estan. L'IDIG i l'ICRE també tenen aquest segell. O sigui, són entitats doncs, que tothom ho va tenint. Per què ho tenim? Perquè tenir aquest segell per una manera és una manera de tenir acreditat que tu estàs fent les coses bé, i segon, perquè potser hi haurà algun moment que diran tu vols participar en aquesta convocatòria, ens has d'assegurar doncs, que el personal el tractes conforme a la Carta Europea. Per tant, si no tens el segell no pots participar a la convocatòria. Per tant, és un doble avantatge tenir-ho perquè t'assegures que ho fas bé i a més pot ser que et permeti doncs, entrar a convocatòries només que tens el En aquesta primera fase inicial que us parlava, doncs hi ha tot el gap analysis process que ha recollit les activitats d'ús de desatermes, els recursos humans implicats en el procés i les responsabilitats assignades. És important saber què estem fent, com ho fem i qui ho fa. D'acord? Després tenim el segon document, que és avaluació comparativa amb els altres, que us deia, si hi ha gent que ja ho està fent, doncs aprofitem-ho i anem a veure doncs, què estan fent, què estem fent nosaltres, quines polítiques i iniciatives tenim en curs, què no estem fent i hauríem de fer. I després tenim un tercer document que és l'OTMR, que és clau perquè estem parlant d'estratègia de recursos humans, per tant, tot el que és contractació i fer-ho ben fet, doncs, és important, és clau per la R4R, i aquí, en aquest llistat, doncs, que anem comprovant, doncs, verifiquem què estem fent, què no estem fent, com ho estem fent, això. I el quart document, que és l'Action Plan, aquí doncs, vam definir 22 accions executant aquests primers 24 mesos inicials. Què ens proposem fer, quina és la nostra planificació temporal de les accions i com ho volem fer-ho, la metodologia. D'acord? Aquí hi ha, a nivell de la universitat, doncs, es va fer un primer comitè doncs, supervisor, aquest Steering Committee, que és els que veuen, condueixen, ajuden, i està doncs, presidit pel rector i amb 26 membres. Membres de PAS, PDI, estudiants predoctorals, estudiants postdoctorals, recercaires de diferents nivells, per tenir una visió global de tot aquest procés. Després hi ha el comitè d'implementació i monitoratge, en el qual ara veig que m'hi han posat en primer lloc, doncs, hi som doncs, els tres vicerrectors, el de qualitat, el de personal i el de recerca, que són els tres àmbits que poden influir més, la coordinadora de l'ACRS4R, que és el que us hauria d'estar fent aquesta xerrada, la Maria Martín, una tècnica de projectes, la Mercè Pi Bernat, i personal també administratiu, que és en aquest cas el Carme Delgado. Doncs aquí és els que portem diguem, el dia a dia de la implementació de la CRS4R. D'acord? I més el dia a dia, dia a dia, el porten doncs, els coordinadors, que són la Maria Martín, amb la Mercè Pi Bernat i el Carme Delgado. És a dir, els altres tres vicerrectors doncs, fem el que podem. Us parlava de 22 accions. Aquestes 22 accions, després us ensenyaré alguna fitxa, eren les del nostre pla inicial i són les que ara en aquesta revisió intermèdia són les que estem mirant a veure què havíem fet, què no havíem fet, què ens faltava per fer. I s'han planificat doncs, com en un disseny de qualitat tenir per cadascuna d'aquestes accions doncs, què volem fer, amb quins objectius està relacionat, qui se'n cuida, i aquest qui se'n cuida doncs, ho hem fet a 5 nivells. Qui és el responsable? Qui és l'accountable? Quina, o sigui, la matriu aquesta es diu RACI i l'A aquesta no li hem trobat encara la traducció, una paraula catalana que lliga. El responsable és qui fa la feina i l'accountable és a qui es ret comptes d'aquella feina feta. Però quan tu fas una feina, doncs, habitualment necessites suport perquè hi ha, doncs, hi ha coses doncs, que potser volem fer des d'aquí a biblioteca però no necessitem parlar amb OITT i hem de consultar coses a OITT, doncs OITT seria el suport que ens donaran informació, però a vegades no ens donen només suport sinó que els anem a consultar alguna cosa, doncs aquesta seria la quarta que ens pot ajudar doncs, a valorar alguna cosa, a ponderar alguna cosa. I després el cinquè, que és tan important o més que els altres, qui és, a qui hem d'informar de totes les coses que estem fent, qui ha d'estar sabent què estem fent i què ho estem oferint, que és aquesta la I de la RACI Matrix. D'acord? Què hem de fer en aquest període? Doncs... és una cosa d'universitat, per tant hi hem d'estar-hi implicats tots. Implicats tots vol dir doncs, que hi ha d'haver-hi un compromís, que hi han de participar tots els col·lectius, que aquest gap anàlisi ha de ser una anàlisi doncs, precisa, exhaustiva, Vam fer unes primeres enquestes per tenir informació, per veure què se'n sabia, doncs hi ha d'haver-hi participació, de, i en aquest cas doncs, una primera enquesta doncs, hi van participar un 55% dels investigadors, doncs, que és, creiem, molt gran. I els objectius i indicadors han d'estar clars i detallats. Hi ha d'haver-hi aquest gap anàlisis i l'OTMR publicats a la pàgina web, i per tant des de la pàgina de R4R és el primer que has de veure, i el que es tracta és no fer una cosa que no segueixi ningú, sinó fer una cosa que tothom en sigui partícip. I això és una cosa doncs, que us sabeu vosaltres amb els vostres plans estratègics, no és una idea doncs, lluminosa, sinó és una idea que ha d'estar integrada en l'ADN de, en aquest cas, doncs, del servei o en aquest cas nostre de la universitat. D'acord? Ara estem en aquesta fase de l'avaluació interna i anar cap a revisar i pels tres propers anys. Hem fet ja l'informe intern, com us deia, la setmana que ve doncs, es presentarà en el Steering Committee i una mica doncs, aquests són els 22 aspectes que us parlava, el codi d'ètiques, el codi de bones pràctiques, el pla d'igualtat, tot això dintre del capítol d'ètics, ètica i igualtat de gènere. Bueno, no els repassaré tots perquè n'hi ha 22. I en aquests 22 n'hi ha alguns que la biblioteca s'hi ha vist doncs, altament implicada. D'acord? Els coloraines no es veuen... Sí, aquí es veuen bé i jo no els veig bé. A veure, aquí tenim en verd, taronja i vermell una mica la valoració primera que n'hem fet amb... És que, ho sento, però és que aquí no veig els colors. Com veieu, n'hi ha molts en verd, n'hi ha forces en taronja. Amb taronja vol dir que no els hem acabat... i alguns que estan en vermell. Per què el codi d'ètica està en taronja? Doncs perquè tenim l'esborrany i en breu doncs, s'ensenyarà aquest esborrany i a partir de les aportacions que puguin haver-hi de la comunitat, perquè és això, volem que la gent aquest codi ètic se'l faci seu, per tant, la gent l'ha de conèixer, la gent ha de saber què diu el codi ètic. En canvi el codi de bones pràctiques està en vermell doncs, perquè encara creiem que està en una fase més endarrerida i fins i tot algun d'ells potser allò que ens vam planejar fer no ho farem i alguna cosa que no havíem dit ho farem. Si veieu hi ha unes accions en negre, hem parlat de 22 i aquí estan fins a la 28 perquè en aquesta fase que hem fet doncs hem decidit que alguna acció la tancàvem i d'aquesta acció en sortien alguna de noves. D'acord? I n'han sortit doncs, 6 de noves, però perquè n'hem tancat alguna i alguna de les tancades l'hem desdoblat. Tampoc no hem entrat massa aquí en el detall. Però sí que us voldria ensenyar alguna de les fitxes que estan en verd, que són precisament les que heu col·laborat des de la biblioteca. Una és la guia de referència per a les dades, és a dir, pot semblar que les dades són dades, però hem de tenir saber com tractar les dades. Això és una mica quina és la fitxa base de d'un d'aquestes accions, en aquest cas la 5. Bueno, si hem de remenar dades, doncs hem de saber com fer-ho per fer-ho ben fet. Què vol dir fer-ho ben fet? Doncs aquí darrere, suposo que no cal que us parli massa en els que heu treballat amb dades obertes, tot el polític FAIR, F-A-I-R, que les dades han de ser trobables, accessibles, interoperables i reusables. I això és una política de dades obertes. D'acord? Hem de tenir doncs, totes les dades que fem, igual que tot el, que tota la recerca que fem ha d'estar obert, doncs les dades també han de ser obertes. I aquesta política FAIR doncs, és el que ens permet doncs, que les dades siguin obertes. Per tenir doncs, controlat tot el cicle de vida de les dades. Els adquirim, els guardem, els emmagatzemem de forma segura i els difonem doncs, amb qualitat, diguem-ne. A més estic fent traduccions aquí al català a l'anglès i alguna vegada m'hi faig mal. Hi ha els GAP principals associats, hi ha una temporalització. En aquest cas, doncs, com que ja s'ha completat doncs, el current status aquest és complementat, hi ha qui són els responsables, el vicerrector de qualitat, el de recerca i biblioteques, una mica quins són els nostres objectius, els targets, i després també els indicadors. D'acord? Aquí al final, doncs, com que ja s'ha fet això, doncs aquí els comentaris finals doncs, ens posa la pàgina web de Biblioteca de Recerca on hi ha aquesta informació. D'acord? Una altra doncs, que també ha estat feta des de Biblioteca de Recerca, us estic posant floretes aquí i a veure, floretes perquè també us les mereixeu perquè també hi heu treballat molt, és tota la guia d'accés obert. Aquesta també està feta, la guia d'accés obert, i és doncs, com hem de fer nosaltres per acomplir les polítiques d'accés obert. Tot el que és els drets, els copyrights, ser conscients doncs, que és publicar en obert, quines coses comporten. Tornem a ser aquí vosaltres i el meu vicerrectorat, els objectius, els indicadors i doncs, tota la informació que tenim aquí a la comunicació científica o que tenim a l'accés obert, a les pàgines d'accés obert que s'han creat. Una de les preocupacions nostres també era quines instruccions donem, quina ajuda donem, quin suport donem a tot el personal de recerca. I aquí hi ha la guia del personal investigador. Aquesta guia de personal investigador, que també està completada, també està en verd, doncs, també ha generat... vam estar discutint si tenia una guia d'investigador en paper, és a dir, que quan arribés un investigador nou li poguessin donar la guia a l'investigador, o tenia una guia de l'investigador en suport web i vam optar per la guia de l'investigador, perdó, la guia del personal investigador. A vegades se m'escapa. La guia del personal investigador en suport web i ens vam estar diferents, mirant diferents models, això també prendre dels que saben, i vam decidir doncs, fer una guia del personal investigador amb dues visions segons en quin moment et trobes del procés de recerca i segons en quines necessitats pots tenir, perquè són diferents les necessitats que pot tenir un recercaire que comença, que necessita molta formació, que no necessita saber massa com van els projectes, que no necessita saber massa de qüestions de finançament, o com que necessita un R4, que necessita doncs, saber portar grups, que necessita doncs, tenir eines de gestió, és molt diferent. I aquesta guia de l'investigador doncs, hem fet una primera posada sota la supervisió de grups de recerca, de caps de grups de recerca, de directors d'institut, directors de departament, perquè ens facin les aportacions. Hem rebut aquestes aportacions, per tant la fase beta ja l'hem superada, i ja aniríem doncs, al llançament properament de la guia del personal investigador. Però nosaltres ja la donem per completada. I també és gràcies doncs, a la col·laboració doncs, de la biblioteca. Eh, hem acabat coses, però aquestes coses que acabem ja estan tancades per sempre? No. Una de les coses que hi ha en aquest article i que hi ha també en aquest document de la Comissió Europea és que va sortint doncs, investigacions, va sortint informació, va sortint doncs, què hem de fer, perquè les coses, com molts sabeu, no estan estàtiques. L'altre dia quan fèiem la visita aquí a la llibreria, els estudiants que estaven estudiant i veient tots els llibres, deien que aquests llibres potser ja no se'n miren cap de llibre, perquè estem anant cap al digital, però hi ha estudis que diuen que entrar en una llibreria sense llibres la gent no li agrada, li agrada l'escalf dels llibres, per tant potser haurem de tenir llibres només per l'ambient. Potser estic dient una animalada i em matureu algun de vosaltres. No, hi ha àmbits que... la funció de biblioteca ha canviat i continuarà canviant. I llibres hi haurà sempre, i hi haurà gent que consultarà llibres. Perquè de tant en tant doncs, el que tens en un llibre també és diferent que el que tens en una pantalla. Hi ha coses que s'han de fer... amb llibre, no? I algú va parlar que hi havia un estudi de l'MIT que havien provat sense llibres i amb llibres i la gent volia llibres. I a l'MIT em penso que llibres de consulta ben poquets. No? Però vull dir això, les coses van canviant. I per tant hem d'anar fent models per anar canviant, no deixar les coses estàtiques. Aquesta guia ja l'hem fet a la guia del personal investigador, però segurament hi haurà coses que haurem de canviar, per tant haurem de fer protocols, haurem de tenir informació i tenir eines de dir cada quan ho revisem això, i cada quan ho revisem també voldrà dir aquí hem de consultar una altra vegada el matriu aquella raci, per tant aquestes coses que ja hem tancat en realitat no estan tancades, sinó que seran coses que haurem de fer la fitxa de com fem el seguiment, cada quan fem el seguiment, a qui hem de consultar, a qui hem de tenir suport, a qui hem d'informar, perquè si fem canvis molt grans doncs ha de tornar a informar a tothom. Una persona que s'incorpora aquí, doncs com ho fem? I això doncs de tenir una política de millora contínua des de la biblioteca en sou conscients. Aneu fent plans estratègics de biblioteca, teniu una carta de serveis, doncs són coses que ens hem de conscienciar tots, el que passa que estic parlant doncs, amb gent molt conscienciada, però és, si volem que els nostres recercaires estiguin bé, facin bé la feina, tinguin tot el que necessiten, tinguin aquestes skills and competencies amb ciència oberta, doncs els hi hem d'oferir en tots els serveis i en aquest cas principalment la biblioteca, perquè és allà on nosaltres hem posat la ciència oberta, els recursos, les eines i a la bona gestió. I a la bona gestió és allò, sempre es pot millorar. Gràcies, demano disculpes per haver-ho fet jo i no la Maria Martín, que ho hagués fet molt més bé, però aquest és una mica l'objectiu del segell HR4R, una mica d'informació de la Carta Europea dels Recercaires i el Codi de Conducta per al reclutament de recercaires. Sí, molts a dia, molts a no, a tot i els hi passaria a la Maria.
Val, res. Jo t'anava a fer una, però de fet ja l'has contestat al final, que és aquest no el seguiment, que moltes vegades a la universitat es fan, no?, projectes i després ja s'acaben i no segueixen, no? I una mica veure, no, potser aquest any ja presentem tota la paperassa, que ja tanquem un període, que realment això no s'aturi, perquè nosaltres encara ens queden moltes coses per fer amb ciència oberta, no?
Sí, sí.
La propera idea, jo us vaig comentar, era el que si s'acaba creant la comissió de ciència oberta a la Universitat de Girona, que també és important, per tant, en certa manera ja,
sí,
ja
sí, no? A veure, la qualitat no és una cosa de dir faig això i ja estic, no. La qualitat és un cercle que quan acabes tornes a començar, perquè la perfecció costa molt assolir-la i mai no ets perfecte amb tot, sempre hi ha coses a millorar, per tant, tornem a fer uns altres objectius per millorar aquests mancances, aquests forats que hem vist nosaltres, i fer uns objectius vol dir tornar a dir què volem fer, amb què està lligat, qui se'n cuida, i posar uns indicadors, que això és una de les coses que potser ens costa més en aquesta casa, perquè tampoc no tenim un sistema prou potent de maquinari que ens permeti tenir indicadors fàcilment, i que jo estic insistint, i sembla que potser d'aquí un any i mig tindrem un data warehouse que ens pugui permetre tenir indicadors del que vulguem, creuats com vulguem, sectoritzats com vulguem, per millorar les coses, perquè quan tu quantifiques pots saber molt bé si què estic atenent, 3 correus diaris o n'estic atenent 300. Si n'estic atenent 300, una sola persona pot fer-ho? Potser no, doncs potser s'ha de reforçar aquí. Si són 3, potser doncs això. I aquests 3 correus que tinc, quan he tardat en contestar-los? Això són indicadors que teniu. Els he contestat en menys de 24 hores, els he contestat en menys de 7 dies, els he contestat en més de 7 dies. Si estic contestant correus en més de 7 dies, potser hi ha alguna cosa que no funciona. Per tant, doncs, saber tenir indicadors de les coses són fonamentals. I vosaltres amb això doncs, teniu una mica d'experiència. Doncs, si no hi ha gràcies. Preguntes, gràcies i perdoneu.
No. Es pot tenir gràcies, sobretot.